Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Si ahir ens felicitàvem perquè els fonaments de l'estructura arlequinada estaven ben fixats, què podem dir de la notícia del dia? Antonio Hidalgo ha renovat el seu contracte, com ja us dèiem que s'intuïa per les converses de les últimes setmanes, i ho ha fet per 2 anys més. Veient d'una banda el rendiment esportiu que està oferint l'equip des de la seva arribada i de l'altra el sentiment de pertinença que té i com l'afició el té gairebé com un emblema, pràcticament ni cal esmentar com és de positiva aquesta notícia. Insisteixo en l'argument d'ahir. El millor de tot això és el fet de planificar-ho amb temps, sense presses i amb previsió. Just el que no ha tingut el Sabadell les últimes temporades i el que en general no es té mai a la segona B. Una categoria deficitària on les presses i les pressions són una constant i la paciència és ben escassa. Allà on tothom prefereix invertir calés i intentar sortir del pou a la primera de canvi, però on els canvis d'entrenador, de projecte i de manera de fer estan a l'ordre del dia com a tònica predominant. Que el Sabadell hagi donat amb la tecla i que confia en un projecte, no només a curt termini, és, sense cap mena de dubte, un motiu per estar esperançats. Així que potser avui, en el dia de la renovació d'Hidalgo, és un bon moment per parlar del que ha fet fins ara el de Canovelles, des que ha tornat a la que era i continua sent casa seva. En el seu dia com a jugador, quan estava a l'atur, el Sabadell li va permetre tornar a la roda del futbol. Ara, quan el centre d'esports agonitzava fa uns mesos que vida tercera, el Vallèsà va saber frenar aquesta tendència nefasta, salvar els mobles a última hora i il·lusionar l'afició amb cotes molt més ambicioses. En el seu dia ja dèiem que era una aposta arriscada a dues bandes. En la lectura individual, perquè Antonio Hidalgo renunciava al seu lloc de feina com a segon a la EGL Arnaca i sobretot deixava la família enrere a Xipre per venir tot sol aquí a Sabadell i jugar-se tota una carta a 7 partits. En la lectura arlequinada, perquè el centre d'esports deixava en mans d'un entrenador novell i sense gaire experiència un repte majúscul, evitar un descens que hagués suposat un autèntic trasbals impressionant a l'entitat. La resta ja és història. Hidalgo ha sabut capgirar el mitjó a la perfecció i només queda agrair-li els encerts fins ara, felicitar-lo per la merescudíssima renovació i desitjar-li sort en el que queda per endavant, que com veieu avui amb l'acord signat a 2 anys vista, és molt. La seva sort serà la dels arlequinats.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, un dia més, el Roger Benet. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Les declaracions d'Antonio Hidalgo després de renovar per 2 anys centraran l'inici del programa. També tindrem l'exarlequinat i expotablava Òscar Sierra. Avui no ens equivoquem amb el nom. I ens visitaran les estrelles Zohor, un equip vallesà format per noies futbolistes d'origen marroquí.
I fora de l'hotel?
El Barcelona ha tancat la lligueta de la Champions guanyant 1-2 l'Inter amb els gols de Carles Pérez i donant Sulfati, que s'ha convertit en el més jove, marcant tota la història de la Lliga de Campions. A València també ha passat com a primer de grup amb el seu triomf per 0-1 al camp de l'Ajax d'Amsterdam. Avui, segona tongada de partits, l'Atlético juga el passi a vuitens a partir de les 9 al Wanda Metropolitano contra el Lokomotiv de Moscou, el Lokomotiv rus. A la mateixa hora, però sense res en joc, el Real Madrid visita el Bruges.
Han parlat en les últimes hores
Jan Oblak, porter de l'Atlético de Madrid, en la prèvia del duel contra el Lokomotiv.
Cada partido es trampa, si no entras en el partido, ¿cómo tienes que entrar? Así que es un partido más, un partido muy importante para nosotros. Podemos pasar a octavos, pero para eso hay que ganar en el campo, y partido trampa puede ser cualquiera, si no entras en el campo, ¿cómo tienes que entrar?
I a les xarxes socials.
El capità del centre d'esports, Àngel Martínez, anunciant que aquest Nadal visitarà Blackpool amb la seva família. El dia de Sant Esteve, el gironí aprofitarà l'aturada a la Lliga de Segona B per visitar un dels equips pels quals va passar a Anglaterra en la jornada del tradicional Boxing Day. Àngel ha acompanyat l'anunci amb un col·lage de fotos seves amb la samarreta del conjunt taronja, el que ha aixecat expectació entre els seguidors del Blackpool i també del propi club anglès.
De quin partit no estarem pendents?
Avui, per exemple, hi ha jornada a la tercera divisió d'un bon grapat d'autonomies. Els partits més propers per hora, a 3:15 al grup 2, al grup asturià de tercera, tenim un Lealtat de Villaviciosa Condal, i a les 4 en punt, Ibarra Unión Puerto al grup canari, és a dir, a les 3 d'allà.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el polivalent futbolista del centre d'esports, el noi per tot, com deia ara fa uns dies, Pedro Capó, i també l'exjugador del Sabadell Nord, John Comellas.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Clavats per sobre de les dues, 6 minuts de programa. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui era un dia, en principi, per parlar de la tornada als entrenaments de l'equip, que ho ha fet a Sant Oleguer, per començar ja a parlar i escalfar motors del Sabadell Prat de diumenge a les 5. Ho farem d'aquí una estona amb un que sap el que és defensar les dues samarretes. Però, com veníem dient ja en els últims dies, estava coent una altra renovació i finalment s'ha confirmat avui. Ha acabat de caure avui. Els plans han saltat pels aires, perquè en principi hi havia roda de premsa de jugador, diria que era Edgar qui parlava avui,
Edgar Hernández,
i ha quedat posposada per una altra setmana, perquè avui finalment qui compareixia era l'entrenador Antoni Hidalgo, que, com dèiem, si algú ha anat molt despistat avui, ha hagut d'anar molt, perquè déu-n'hi-do com anaven les xarxes. Antoni Hidalgo renovat com a entrenador del Sabadell fins al 2022.
Sí, bona notícia, perquè es garanteix la continuïtat, no? Per dues temporades i mitja, un fet, jo diria que gens comú, gens habitual a la segona B i menys al centre d'esports Sabadell. Hauríem de tirar anys i anys enrere per recordar l'última vegada que es va renovar un entrenador al desembre, i a més en un projecte, jo diria, de llarg termini, no? Fins i tot, perquè al final estem parlant d'això, de dos anys i mig.
Coneixent com és la segona B, sense cap mena de dubte, sí, sí, és un rar avís, i la veritat és que ara, opinió personal meva, m'agrada que sigui així, perquè de normal és una categoria on la gent és molt impacient, on es cremen entrenadors molt ràpids, on no es confia molt en el projecte, perquè al final tu pots deixar de creure en una persona, però en la manera de fer no, i sovint veiem com es passa de la nit al dia amb molta facilitat, no? Clubs que no funcionen amb una manera de fer determinada i canvien radicalment la filosofia de joc, etc. Aquí al Sabadell sembla que, com dèiem ahir ja i abans d'ahir amb la renovació de José Manzanera, ha trobat aquesta estabilitat en tots els sentits.
Hi ha diferents factors, jo crec. D'una banda, el tarannà de les persones que hi ha al capdavant del Sabadell des de fa ja uns anys, no? Tenen aquesta aposta pels projectes a llarg termini, d'allò no anar amb pressa. D'altra banda, també ho hem comentat avui amb el director esportiu José Manzanera, que per ser Adri, aquesta presentació el Bruno Valla,
no?
Sí, l'ha catalogat com a, el director general del club l'ha catalogat com a doble, eh? També ha servit per presentar, recordem que dilluns s'anunciava aquesta renovació del director esportiu del José Manzanera. I jo crec que hi ha també per aquesta exigència i per com s'està posant al mercat, no? A la segona B, aquesta agressivitat que hem vist en els últims mesos, i també és una manera de cobrir-te les esquenes davant un tècnic que jo crec que tots coincideixen a dir, és una opinió generalitzada, que té futur, no? En això de les banquetes, Antonio Hidalgo ha demostrat maneres en aquests pocs mesos.
Algun cop ho havíem comentat, que segurament per rendiment és el millor entrenador de la categoria de llarg, perquè va agafar un equip que estava tocant la tercera divisió i amb el 65-70% d'aquest mateix bloc formant les alineacions, el té ara mateix lluitant per ser primer classificat. Per tant, el canvi ha estat radical, com deies en el boleto, en el butlletí de la una, doncs més del 50% de victòries des que va arribar a la banqueta del centre d'esport Sabadell, els números són pràcticament
sí,
immaculats.
12 de 23, recordem, estem parlant de 41 punts dels 69 possibles que ha sumat.
És una mitjana molt alta,
sí,
molt.
Són 2 de cada 3 aproximadament, per tant, bé, és de cada 2 partits guanyar-ne un, ja ho signaríem d'ara endavant, eh?
No, ho haguéssim signat en qualsevol altra temporada.
Sí. Un Antoni Hidalgo que ha comparegut avui amb un discurs molt clar, jo diria, Adri, com és característic en ell, i precisament això que feia referència, no? Fa uns moments, ell va arribar sense experiència com a primer entrenador, pràcticament, aquí a Sabadell. Sí, venia d'aquesta experiència a Xipre, però com a segon entrenador no tenia experiència, i per tant va ser una aposta del club. Avui ho ha recordat Antonio Hidalgo, i per això, quan el Sabadell li va plantejar aquesta proposta de renovació, ell va dir això.
El primer moment que em van dir que em volien renovar-me, jo vaig dir que sí. Vaig dir que sí, ho tenia molt clar. Això és casa meva. He estat molt de temps fora de casa, amb la meva família, per d'un lloc a un altre. Aquí em tracten com a casa meva, que és, em valora moltíssim. De vegades les situacions en el món del futbol no es pot anar tot tan ràpid. Evidentment tothom té la seva ambició, però s'han de valorar aquestes apostes que es fan.
Doncs això, sí, ha de ser claríssim, que evidentment tots els contractes tenen mil i un tipus de clàusules, etcètera,
sí.
Però que tenia molt clar que la seva idea és continuar aquí.
I fins i tot aquest punt també, no?, de pertenença al club, a la ciutat, tenir-hi molt clar, doncs, que això, com ha dit, és casa seva i per tant, doncs, se sent a gust també amb la seva família.
Al final és una consolidació, no?
Ho ha dit més d'un cop, per cert, el tema de la família. Ha dit un parell de vegades que per ell és molt important.
Clar, al final va venir, com dèiem al principi, de Xipre, deixant a la família a l'Arnaca, deixant a la família enrere, per venir tot sol i jugar-se-la a una carta.
A 7 partits.
A 7 jornades, amb la condició que si salvava l'equip continuava, i ara és com un pas més ja cap a aquesta consolidació del projecte.
Ho ha recordat en un parell d'ocasions també el Bruno Batlle, el director esportiu del club. Ha dit que sí, que és una renovació, evidentment, pel rendiment i pels mèrits d'aquesta temporada, però no oblidem que la temporada passada, doncs això, va fer la feina en 7 jornades, va treure el Sabadell d'una situació molt compromesa, i d'aquí també s'entén aquesta renovació. De fet, m'ha agradat també, Antonio Hidalgo, que s'han recordat dels jugadors que ja no hi són, i que la temporada passada, doncs, el van ajudar a assolir aquesta permanència i que, per tant, ell pogués seguir a la banqueta del Centre d'Esport Sabadell. De fet, Adri, li hem comentat, no?, aquesta diferència. Ell va arribar a l'abril, diria, aproximadament, ara no recordo la data exacta, però va arribar a l'abril. Estem al desembre, per tant no han passat ni 8 mesos i el Centre d'Esports sembla un altre club, absolutament. Vull dir, estem parlant al final d'un conjunt que a l'abril estava al pou, amb molta incertesa també a nivell institucional, i en qüestió de 2 mesos es va salvar l'equip, va arribar aquest grup d'inversors, i per tant, com han recordat avui també, la situació del club és molt més estable. Ara bé, fidel a la seva línia, Hidalgo ha assegurat que sí, que està molt bé el que han fet fins ara, però com a la Lliga, que no han fet res.
Tot passa molt ràpid, no? Però jo tenia, tant el Juve com jo, teníem un avantatge, que coneixíem la casa, coneixíem de com funcionava, hi havia molta gent que encara estava de la nostra etapa com a jugadors, tothom ens ha ajudat des del primer moment, però no hem fet res, hem fet posar unes bases, començar a caminar, i ens queda molt treball per fer.
I de fet esmentava ara Juvenal Antonio Hidalgo, deies tu que havia tingut un record per tots els jugadors que ja no hi són però que van formar part de la plantilla anterior, sobretot el cos tècnic, continuïtat garantida.
Ha tingut paraules per tothom, Antonio Hidalgo, també en aquest gest en la seva primera intervenció s'han recordat de la gent que hi era, fins i tot a la sala de premsa, perquè estava, s'ha de dir, Adri, plena de gom a gom. Hi havia també treballadors del club, el Jordi Branchuela, el Toni Cáceres, el Miguel Ángel Rodríguez, també el delegat del club. Per tant, molta gent expectant amb aquesta roda de premsa de la renovació d'Antonio Hidalgo, i ha confirmat que el cos tècnic seguirà sent el mateix aquests pròxims mesos, aquests pròxims anys, amb Juvenal i Jogo de segon, i fins i tot s'ha permès fer una petita broma sobre el caràcter de l'un i de l'altre.
El Juve estarà amb mi, és una peça fonamental per mi, per aquest jo crec que alguna vegada ho hem dit, amb aquest binomi, perquè si no ja fa falta algú al meu costat que em calmi una mica. I bueno, ell estarà amb mi, el cos tècnic que està continuarà amb mi, i bueno, no hi haurà canvis.
Doncs no hi haurà canvis, que jo crec que també és una bona notícia, veient el cos tècnic, l'estaf que treballa amb Antonio Hidalgo. És una bona notícia, sense cap mena de dubtes, aquesta renovació per 2 anys més d'Antonio Hidalgo, que arriba tot just 48 hores després de la renovació de la continuïtat del director esportiu, de José Manzanera. Precisament acabem parlant de Bruno Batlle, del director general, i de José Manzanera, del director esportiu, que també han comparegut en aquesta roda de premsa.
Sí, com deies, Bruno Batlle, doncs, reafirmant aquesta aposta per dues persones joves, ha dit, com són Antonio Hidalgo i José Manzanera, amb molta ambició. Avui s'ha repetit, Adri, moltes vegades la paraula ambició. Ara escoltarem també a Bruno Batlle, però de fet Antonio Hidalgo deia que ambició igual algú l'iguala, però superar-lo no. Per tant, també tocant de peus a terra i sabent com és la categoria, evidentment. Però Bruno Batlle ha parlat així. Per cert, deixa'm dir també que s'ha fet una crida a aquesta campanya de socis, que també s'ha engegat en les últimes hores de la segona volta i que de fet comença ja. Avui han començat a fer carnet
sabadellencs des de les 10 del matí. Recordem que entren els dos partits que queden de 2019, que són a casa, contra el Prat i el Lleida Esportiu, i un Bruno Batlle que parlava així d'Antonio Hidalgo i de la renovació.
És un tècnic molt exigent, és un tècnic que ens apreta molt a tots, tant a vestidor, cos tècnic, com en general al club, i això és molt bo, perquè ens fa millorar a tots cada dia, i el que estem fent al club doncs és donar totes les eines necessàries doncs per assolir els èxits que volem, perquè tots som molt, molt, molt ambiciosos.
I la pregunta del milió, i el següent, perquè l'hem comentat ja algun que altre nom durant aquesta setmana, ja dèiem que la idea del Sabadell és que no s'acabi aquí i que el projecte es consolidi del tot també amb peces dels que es vesteixen de curt al cap de setmana, i precisament per això heu preguntat a José Manzanera, que ja l'escoltàvem ahir aquí sí. A Ràdio Sabadell parlant de la renovació, però que com a principal novetat ha parlat d'un nom en concret, no?, que li has llançat.
Ha parlat Dian Mackay, ha parlat també primer del mercat, Adri, ha dit el que també veníem comentant en les últimes hores, que evidentment el mercat d'hivern és molt complicat. Estan molt contents amb la plantilla actual, sobretot els principals reforços seran aquests jugadors lesionats de llarga durada, però evidentment també estaran atents per si es produeix qualsevol moviment. I en Mackay, si haguéssim de posar les mans al foc, diríem que el següent que passarà també per sala de premsa serà allò Ian Mackay per anunciar la seva ampliació de contracte. Avui ho comentàvem també al nostre web, a www.radiosabadell.fm. És el quart porter del grup amb la millor ràtio de gols encaixats per partit, 0,81, i per tant té tots els números de ser el següent. Això ha dit específicament José Manzanera sobre el porter gallec.
Durante las semanas nos iremos sentando con el míster, con Bruno, a intentar ir planificando un poco el futuro, y a partir de ahí veremos. Y Mackay al final está haciendo un inicio de temporada muy muy bueno, ya estuvo aquí, tiene un sentimiento de pertenencia importante, pero al final lo más importante es que estamos en un periodo de competición y es lo que nos tenemos que ir centrando dentro de ir planificando poco a poco.
Per tant, planificant mica en mica però sense perdre de vista la competició, i si et sembla, Pau, el que fem és precisament redreçar aquesta notícia del dia, que ha estat la renovació d'Antonio Hidalgo dues temporades més cap al partit de diumenge a les 5 de la tarda contra el Prat.
Sí, jo diria que és una setmana perillosa perquè avui teníem aquesta renovació, demà ja recordem el dinar de Nadal del Centre d'Esport Sabadell a Can Junqueras, i diumenge aquest partit contra l'Associació Esportiva Prat, horari habitual, diumenge, tot i que no és gaire habitual aquesta temporada, diumenge a 5 de la tarda, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
L'actual director esportiu del Prat, Pepe Delgado, va formar part del cos tècnic de Miguel Álvarez al Centre d'Esport Sabadell. A més, tenim diferents jugadors que han estat a les dues places, des de Javi Lara, Albert Miquel, Cazorla, Fran Piera, Ernest Forgas, que el vam saludar en la prèvia de l'Andorra Sabadell, que deu-vos amb aquest nom col·laborador d'aquesta casa, Nito Martínez, del Sabadell B. En els pròxims dies us direm per què. O l'exporter també del filial arlequinat, Sergio Fernández. Avui ens quedem per això amb Òscar Sierra.
Als seus 38 anys, el nostre protagonista d'avui és un autèntic rodamont del futbol. La demostració d'aquest fet és que ha jugat 332 partits a segona B en 9 clubs diferents i encara avui dia segueix en actiu a tercera divisió. Sorgit del Barcelona C, Òscar Sierra va debutar l'any 2001 a la categoria de bronze amb la samarreta del Lleida. La llista d'equips és molt llarga, amb la qual cosa avui ens centrarem en els dos equips que s'enfronten diumenge a la Nova Creu Alta. Abans de vestir d'arlequinat, el defensa terrassenc va passar per l'Hospitalet en dues etapes i en Linares. L'agarenc va ser un dels jugadors que Ramon Moya va convèncer per deixar l'equip riberenc i venir al Sabadell l'any 2006-2007 a tercera divisió. Aquella temporada, el Xavi Roca, Pep Pagès, Jaume Berlanga i companyia van assolir l'ascens i Òscar Sierra s'estaria una campanya més al Centre d'Esports, aquesta ja a segona B. Del Sabadell, el lateral va passar al Terrassa, on va estar-se 2 anys. L'últim, el del descens agarenc a tercera. El Gramenet i un altre cop al Terrassa van ser els 2 últims destins abans d'aterrar al Prat l'any 2011, situant l'equip Pota Blava per primer cop a la categoria de bronze del futbol espanyol. 3 anys va estar-se en total Òscar Sierra al conjunt pretenc. Des d'aleshores, en les últimes temporades, el Vallèsà ha jugat al Badalona, de nou l'Hospitalet, el Cornellà, quarta etapa l'Hospi, el Vilafranca i el Sant Cristóbal a la seva ciutat natal, on aquest cap de setmana jugarà el derbi terrassenc contra el Terrassa.
Òscar Sierra, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
38 anys i amb corda per estona, eh?
Sí, la verdad es que sí, que sobretot físicamente me encuentro bien y sobretot per la lesión.
Clar, aquesta setmana més, com dèiem, Òscar, hi ha derbi entre el Sant Cristóbal i el Terrassa a l'Olímpic. Suposo que especial per partida triple o quàdruple per tu, pel partit que és, per ser tu terrassenc, per haver jugat al Terrassa, per ser a l'Olímpic, més al·licients impossible.
Sí, la verdad que sí, que tengo el corazón dividido porque después va a ser estado siempre en Terrassa. Tengo un buen recuerdo los años que he estado allí, bueno, y ahora estoy en el Sant Cristóbal, un club que voy a defender a muerte y nada, sobre todo deseando que llegue el partido y sumar los 3 puntos, como sea.
Una setmana especial, per tant, per tu. En aquesta secció recordem, Òscar, el vostre pas pel Sabadell i pel seu rival d'aquesta setmana. Avui toca el Prat, un equip que l'última dècada, estaràs amb mi, que s'ha convertit una miqueta en l'equip ascensor, no? Ha pujat 3 cops a segona veja.
Sí, la verdad es que sí, que llevas un año que está haciendo buena temporada, suben y luego, no sé por el motivo, no sé, hay que ir a la categoría y suelen bajar, pero bueno, yo creo que se están haciendo las cosas bien y espero, sobre todo, y deseo que tengo un equipo catalán.
Bé, doncs coses del directe. Hem perdut a l'Òscar Sierra mentre parlava de l'Associació Esportiva Prat, d'aquest conjunt que dèiem en l'última dècada ha pujat 3 cops. Justament li anàvem a preguntar per aquest punt d'humilitat d'un dels equips amb un pressupost més inferior de la categoria, el conjunt pretenc, amb el que està patint de moment en clau esportiva. Recordem que diumenge a les 5 de la tarda el conjunt Pota Blava arribarà aquí a la nova Creu Alta com a últim després de la derrota a Terres Aragoneses d'aquesta última setmana, 3-0, a més d'aquelles derrotes que fan mal perquè van tenir ocasions en els primers minuts per poder fer com a mínim algun gol i posar-se per davant, i l'Egea va acabar guanyant. Fem una aturada per la publicitat i de seguida intentem recuperar aquesta connexió amb l'ex del Prat i del Sabadell, Òscar Sierra.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
5 minuts i mig i 2:45 de la tarda. Recuperem ara sí la connexió telefònica amb l'Òscar Sierra, coses del directe. Òscar, dèiem que coneixes de sobres aquella casa. Parlàvem d'un equip que ha anat pujant i baixant de tercera a segona divisió B. Al final, sí. Clar, el Prat a segona divisió B és un dels modestos, no? Un dels humils, sempre.
Sí, la veritat que sí, però bueno, yo creo que están haciendo las cosas bien y yo creo que... Bueno, no tiene complicado porque queda mucho la segunda vuelta, pero bueno, tienen que sumar de 3 en 3 para sobre todo no bajar la categoría.
Pel que fa al centre d'esports, tu vas enganxar aquí una època en la qual es va tocar fons i es va anar cap amunt amb un grup que ja veníeu junts la majoria de l'OSPI, amb el Ramon com a entrenador també, i aquella unió, aquell grup, segurament va ser la clau per redreçar el rumb i per tenir després, tot just 4 anys més tard, el Sabadell al futbol professional.
Sí, la verdad es que tengo un buen recuerdo del año que estuve en Sabadell y en el Prat, y bueno, le deseo a los dos equipos lo mejor posible, que sobre todo no baja la categoría el Prat, y bueno, y por otra parte me alegro mucho por el Sabadell, pues está haciendo las cosas bien y por qué no ascender de categoría.
Tant de bo que sí. Amb qui et quedes de l'etapa aquí al Sabadell? Si haguessis de rescatar alguna cosa, què faries? Què rescataries?
Pues el año que ascendimos a segunda vez es un recuerdo que lo llevo para toda la vida y lo tengo muy dentro, porque si vieron, ese año fue especialmente muy feliz para mí y sobre todo muy contento.
Aquell viatge a Mieres va ser molt, molt especial, eh? Es va patir molt més el de Mallorca 2 setmanes abans, però després a Mieres va ser una festassa. Per acabar, Òscar Sierra, jugador del Sant Cristóbal, t'animes amb alguna porra per diumenge aquest Sabadell-Prat o no? Algun pronòstic?
Bueno, me gustaría que ganara el Sabadell, pero bueno, yo como tengo el corazón dividido, me quedo con un empate.
Doncs una X a la travessa. Òscar Sierra, jugador terrassenc, que vagi genial al derbi d'aquesta setmana, aquest Terrassa-Sant Cristóbal, i un plaer haver recordat aquesta doble etapa d'una banda al conjunt Potablava, de l'altra a l'Arlequinat. Una abraçada.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Hotel Suís.
Obrim ara bloc de futbol femení, avui molt extens, de seguida la secció amb l'Edurne Concejo. Avui descobrir un projecte ben maco amb jugadores del nostre voltant, algunes d'elles, de fet, també de Terrassa. Però abans fem la prèvia del partit de preferent d'aquest diumenge, una autèntica final pel Sabadell femení, que visita l'equip que té just per sota. Les Arlequinades són terceres per la cua, amb 7 punts, mentre el Llerona, el proper rival, en té només 3 i és penúltim. I Sam El Azuzi, l'entrenador d'aquest sènior femení del centre d'esports, reconeix que la transcendència de l'enfrontament és la que és.
Contra el directo, ese sí que es nuestra liga y no hay excusas que valgan. Y ir a por el partido, intentar sacarlo y sobre todo pues sumar los 3 puntos que nosotros nos serían un respiro grande.
Diumenge a les 4 arrencarà aquest Llerona-Sabadell femení, clau, com diem, perquè les Arlequinades puguin treure el cap de la part baixa de la Lliga Preferent Femenina.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Sintonia que ens porta a parlar de futbol femení amb l'Edurne Concejo, amb aquesta secció que aquesta temporada tenim a l'Hotel Suís, que ens ha portat ja a parlar d'arbitratge amb la Mati, que ens ha portat a parlar dels perquès d'una vaga que va aturar el futbol femení durant una setmaneta a la màxima categoria. Edurne Concejo, què tal, com estàs?
Molt bona tarda.
I que avui ens porta a descobrir un projecte de futbol ballesà i magrebí, les dues coses a la vegada, oi?
Sí, un projecte d'integració, de donar visibilitat a la dona futbolista del Marroc. Estem parlant de l'Estrella Azor, un equip que va néixer l'any 2018 amb aquesta intenció, no?, d'aglutinar les jugadores d'origen magrebí que hi havia competint, o que hi ha de fet competint, els diferents equips de la zona, i funciona una mena de preselecció marroquí. Vull dir, s'ajunten, juguen amistosos i també serveixen per tenir aquests vincles amb el Marroc, i de fet alguna ja ha tingut alguna oportunitat jugant amb categories inferiors i fins i tot absolutament del Marroc. Per tant, un projecte d'integració i de visibilitat, sobretot.
Aquí tenim molt controlat un nom, que és el de Kautarteki, que és la pitxitxi de preferent i que juga al centre d'esports Sabadell, amb la qual hem parlat més d'una vegada al llarg de la temporada, precisament per la seva bona campanya. Avui no ens acompanya ella, però la veritat és que fa molta patxoca com està l'estudi, ple a vessar. Començo per, segurament, l'ideòleg o qui encapçala aquest projecte de les Estrelles Thor. Xaraf Edin, què tal, com estàs?
Bien, bien, gràcies per la entrevista i moltíssimes gràcies. Us presento, està la Fàtima, Hint
y Dalila, unas tres jugadoras de la, del proyecto.
Son tres jugadoras que cadascuna d'una població diferent, de Rubí, de Terrassa, de Sabadell, però que formen part d'aquesta selecció. Ara us saludo, ara parlem, però abans de res, aquest mateix diumenge teníeu partit contra el Planadeu aquí a Sabadell.
Sí,
m'imagino, Xaraf, que és d'aquelles coses d'intentar aprofitar quan hi ha aturada en el calendari per poder jugar amb totes les noies,
sí,
no?
Sí, lo que hacemos siempre, procuramos que no molestar a los varios equipos donde juegan las niñas, porque juegan en varios equipos, cada una en su club diferente. Entonces estamos esperando, hay un parón de liga o hay alguna fiesta para conseguir un amistoso para jugarlo. Es como preselección por Cataluña, digamos.
Yo quería, volia preguntar-li,
sí, sí,
com se li va acudir crear aquest projecte tan maco?
Pues yo soy entrenador de fútbol femenino y al ver que hay, cada vez me encuentro con una jugadora o dos de origen marroquí, pero no saben entre ellas, pues me salió la idea así. Además, para dar un poco de visibilidad al fútbol femení y marroquí.
¿Li falta aquesta part de visibilitat? ¿Está més silenciat?
No es que está, a ver, el fútbol femenino en general, no solamente el marroquí, le está costando, pues sí, pues sí.
¿Quins són els principals problemes que us trobeu?
Pues tema cultural, tema, hay un montón de problemas. Lo que pasa es que por suerte cada vez va avanzando y va mejor.
Tenim, com dèiem, a l'estudi diferents jugadores. Començo, per exemple, al costat del Xaraf. Tenim a la Dalila, el cognom Banhu, m'has dit abans? Més o menys, no? Dali Rubinenca, què tal, com estàs?
Molt bé.
Et pregunto a tu primer, quan reps la primera trucada, no sé com coneixies el Xaraf, o vaja, la idea de dir anem a muntar una selecció de noies del Marroc o d'origen del Marroc d'aquí de la zona. Hi ha jugadores que estan a la Grama, al Mont Femení, al Sabadell, al Terrassa, per tant, més o menys és aquesta zona. Què sents, no?, en aquell primer moment que t'expliquen el projecte?
Doncs al començament vaig dir, ostres, un equip amb gent de la meva cultura, religió, i que realment compartiríem una passió totes juntes. Llavors va ser com, uau, mai ningú havia fet això.
Hin Nafinaf, què tal, com estàs?
Molt bé, hola, bon dia.
Et pregunto pràcticament el mateix, cada cop que toca jugar amb aquest Estrelles Thor, suposo que un ambient molt diferent al que és el dia a dia del que pot ser el teu club. Per exemple, tu ets de Terrassa però jugues a la Grama. És com un retrobar-te amb els orígens, no?
Sí, sí, va ser espectacular, perquè el dia que em va parlar Xaraf va ser molt, no sé, ho vaig sentir com, no sé, va ser el millor, la veritat, perquè quan vas hi ha gent que parla el mateix que tu, que del teu mateix origen, el mateix que ha dit Dalila, i que no sé, és alguna experiència molt, molt, molt diferent.
Totes vosaltres en un moment o altre heu passat per clubs com el Mercantil, per exemple, aquí de Sabadell, o el Sabadell, com dèiem, la Cautar, i tenim a la Fàtima Garbi, que és d'aquí de Sabadell.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia, que juga al món femení, a l'antic Manu Lanzarote, sí. I internacional sub-20 amb el Marroc. Per tant, no sé si l'Estrella Zor et va servir precisament, sí, per, sí, poder, sí, anar a la selecció.
Sí, gràcies a Estrella Zor ara estic amb la selecció sub-20 del Marroc, i bueno, jo aquest projecte d'Estrella Zor, al principi no m'ho creia, perquè vaig dir, joder, moltes noies, no m'ho creia, i a més jo porto jugant des dels 11 anys i mai abans havia jugat amb nenes del Marroc, o sigui, al meu equip, i em va agradar molt la idea i no m'ho vaig pensar i vaig dir, cap endavant.
Això, Edurne, és una de les coses que sorprèn, no? Quan veus el nivell, parlant amb el Xaraf, han jugat partits per aquí contra el Terrassa, un triangular a la Roureda, aquest partit que dèiem també a la Plana del Pintor contra el Planadeu, i el nivell és realment molt alt, i et sorprèn de dir, ostres, desconeixia que hi havia tantes noies del mateix origen que estaven jugant aquí al nostre voltant, no?
Sí, precisament és una de les coses que volia comentar amb vosaltres. Hi ha a molts equips dones futbolistes d'origen marroquí, però costa d'identificar-les. No sé quins són, potser sí. El primer referent que se'ns ve al cap és la Leila del Barça. No sé, quins referents teniu en la màxima categoria vosaltres?
Esta Leila, en primera, hay otra chavala que juega en Huelva y que está con nosotros también en el grupo, pero claro, hasta tan lejos no puede jugar esos amistosos, pero el día que estamos, por ejemplo, jugando en Madrid o en Valencia, lo que sea, pues sí, ella vendrá con nosotros también.
Us costa trobar aquests referents també internacionalment? Vull dir, intenteu buscar jugadores en les, sí, que fixar-vos?
Sí, jo de per si costa tenir una referent que sigui una futbolista noia, perquè des de fa molts anys la gent té com a referent a nois, a figures masculines, com poden ser Messi o Cristiano. Llavors està molt bé que, per exemple, trobem a Leila, al Barça, o Hamraoui, que tot i jugar a la selecció francesa,
d'Algèria,
doncs,
també
té els orígens africans. Llavors està bé que tinguem una figura femenina com a referent, perquè això demostra que el futbol femení a poc a poc va creixent i està tocant les sabates, per dir-ho així, de... del futbol masculí.
Y la compañía, también se habla de figuras en el fútbol, en España aún no, de origen marroquí, pero en Francia es casi ya, toda la selección son de nombres árabes. Ahora, si escuchas nombres ahí, que son ya, eso es referente en Francia y en todo el mundo.
El vincle com és amb la selecció? Deia la Fàtima que gràcies a Estrella Zor ha pogut anar amb la sub-20. Suposo que tu, Sharaf, a la vegada que contactes amb totes aquestes noies, fas el vincle amb la Federació del Marroc.
Sí. A ver, el proyecto está sirviendo aquí en varias cosas. Primero, que las chicas que están jugando en categorías inferiores también dan la visión para que otros entrenadores puedan verlo. Como yo tengo muchos contactos en el fútbol femenino, caso de Higgins, por ejemplo, jugaba el año pasado en el Pueblo Nuevo, no aquí en Tarrasa, y este año puedo jugar en la grama, o sea, en categoría más. Porque el mester le vio jugando en la Roleda, el día de Sabadell, en julio. Fátima, pues, llegó a la selección marroquí gracias al proyecto. De ahí ha cambiado el equipo donde estaba y ya mismo también tocamos madera que va a acompañar a Fátima a la selección también.
I a més amb la Cautar, que fins i tot ha anat alguna preselecció, alguna estatge, alguna estada la primera absoluta.
La Cautar lo hicieron la convocatoria con la absoluta en marzo, haciendo un poco mala suerte, porque la selección si eliminó la convocatoria no podía seguir con ellos. Y la Fátima ha tenido mucha suerte que han pasado y han podido jugar la Copa de Norte de África.
Tu, per exemple, Fátima, que has estat allà amb la selecció, deus haver notat diferències o no? Com es troba, per exemple, el nivell futbolístic del futbol femení al Marroc comparat amb el que veus aquí amb Estrella Zor?
Sí, en primer lloc és diferent perquè ja de la manera que juguen, l'estratègia i tot és molt diferent. I al principi deia, me'n vull anar a Espanya, perquè no és el mateix i no estava acostumbrada jo.
Però perquè és una mica més caòtic, és
no,
diferent
no,
l'estratègia...
És... O sigui, tenien la seva estratègia, però era tot diferent aquí. I a més, les noies allà eren molt bones, que... vaig aprendre molt amb elles.
Sí, està avançant el futbol femení, està avançant un montón, estan treballant per aquí, va més, cada vez més. I, a més, la Liga és bastant fuerte en Marruecos.
Sí, de fet, sorprèn perquè la selecció del Marroc és relativament nova, no? Sí. He llegit que el primer partit oficial és de l'any 98.
98, sí, sí.
Per tant, aquesta trajectòria que ha agafat, l'ha agafat molt, molt ràpid i
sí,
ho esteu
sí,
veient,
sí,
no?
Sí, està pujant molt ràpid. Jo pensava que no hi havia
nivell
allà.
Estan aportant per ell demás, mucho.
Sí, sí.
A banda de la plana futbolística, a la plana social, que ja s'accepta el futbol, us heu trobat problemes a casa a l'hora de dir, ei, vull jugar a futbol?
A veure, personalment jo a casa meva no m'he trobat problemes perquè per sort els meus germans jugaven des de petit, llavors jo el futbol com que ha sigut una cosa normal, però sí que els tiets i gent més de fora doncs s'extranyaven de que una noia marroquina estigués jugant a futbol, és com boom, una noia. Llavors s'ha de normalitzar, que a poc a poc s'està normalitzant, però encara queda aquesta cosa de...
Ya mismo, entenderán y apoyar todavía mismo. Ya.
Que potser el projecte aquest de l'Estrella Store ajuda també a explicar a la família que no sou les úniques, que és algú més habitual del que es puguin pensar, que no tenen a casa una noia que s'ha tornat
una ovella negra, exacte.
No,
si
però...
veuen que moltes noies estan jugant i que són totes marroquines, llavors diuen, hombre, doncs no és l'única que està jugant i és marroquina. Sí. O sigui, molt bé.
Els camps de futbol, no sé si... Digues, no, explica la teva experiència.
Moltes vegades, jo personalment, a mi, des de sempre, perquè el meu pare, el meu germà, els meus tiets sempre han jugat a futbol. I porto dels 2 anys. Però em trobo molts cops, molta família, que no deixa els seus fills o filles jugar. O sigui, pel fet de que siguin noies.
Sí.
I em fa molta ràbia.
Bueno, jo també... No sé si estic a dir així. Jo soc entrenadora, vale, i tinc nenes també del mateix origen i que no els hi deixen jugar. Jo he tingut que donar la cara per elles moltes vegades i parlar amb els seus pares perquè els deixin jugar. No s'ho creien que les noies juguessin a futbol i moltes vegades els he convidat a veure el partit i ara estan totalment convençuts que les noies juguin. I això, pues, jo quan m'ho trobava la primera vegada va ser com... No sé, tenia ganes de plorar i tot, perquè era molt...
Trist.
Jo, sí, ho veig com... És que és un deport, no és, no? O sigui, no sé per què ho veuen tant així, una noia que juga al futbol. Però bueno, a poc a poc jo crec que va creixent cada vegada una miqueta més, no sé.
Yo cuando estaba haciendo el proyecto, pues la verdad que padres me l'han puesto muy fácil, como padres de Alila, como... Pero hay otros que no, que me costaba convencerlo. Hay gente que me ha colgado el teléfono y todo.
¿Qué se le dice en esos casos a los padres? ¿Cómo intentas convencerlos?
Si hay algún, bueno, pues a ver, la, por suerte también ya me conocen, ya saben que trabajo en el fútbol hacía un par de años, llevo aquí ya 21 años, pues ya, ya hay, saben quién es, ¿no? Entonces cuesta, te ayuda un poco, pero luego ya si el padre no quiere o no quiere saber, pues ahí es.
Que al final no només és la part esportiva, no? Estem parlant que hi ha diferents vessants dins del mateix projecte. Sí, d'una banda, contactar amb totes les noies del Marroc que estan jugant a la zona. De l'altra, contactar amb la federació perquè aquestes noies puguin tenir sortida amb la selecció. I llavors aquesta feina social que fins i tot és la més desagraïda, no? De fer entendre que s'ha de normalitzar.
Pues, Adrián, m'ha costat convencer a padres más que a la federació.
Sí, és més difícil convencer a les famílies que Déu-n'hi-do.
No todos, pero bueno.
Però al final, les noies, si volen jugar, convencen els pares, sí, i ho acaben aconseguint.
I noteu que cada cop les més petites tenen més ganes? Perquè dona aquesta sensació, no? Que cada vegada ja no obviu la part de l'origen de procedència, que és el de menys, sinó simplement aquí, cada vegada hi ha més futbol femení a la televisió, cada cop...
I és molt bo, perquè si tenim una base, significa que a mesura que anem creixent i progressant, quan arribin els primers equips o a categories absolutes, com tindran una bona base ja, no caldrà dir que no, és que han començat tal, llavors no estan al mateix nivell que els nois, no, han començat a l'hora que els nois i han passat per les mateixes coses que els nois, llavors
clar, dèieu que us costava tenir algun referent com la Leila, per exemple. És una ximpleria, però per exemple un d'aquests jocs que ara mateix pots tenir de fitxes jugadors i en funció del que faci el cap de setmana et donen més punts o menys que jugues amb els amics, ara fins i tot hi ha de futbol femení. Jo mateix formo part d'una d'aquestes lligues i al final això et serveix perquè les més petitones quan creixin tinguin aquestes referències que potser vosaltres o l'anterior generació no tenia, no?
Sí, pues sí, porque mira, por ejemplo, empezamos el proyecto con 14 niñas, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí,
¿no?
Sí.
Ahora hay 23 y hay 5 en la espera. Hablamos del primer equipo. Estamos ahora pensando en hacer dos equipos, un A y un B. Y ojo, que es muy importante. El otro día vinieron muchos padres en la planada para vernos y tienen niñas que están jugando.
Y nenas petitas.
Sí, o sea, ya estamos también...
Ya preguntan de hacer equipos formativos.
Sí, por favor, como la gente también es de entrenadora de infantil de niñas... Y estamos ya para hacer otro equipo de infantil como preselección también. Me van a dar trabajo.
Sí, serà feina, serà feina.
Parlàveu dels problemes, que potser es troben els mateixos problemes que hi ha, independentment de ser marroquins, que les nenes de diferents orígens. De fet, recordo, el 2015 es va estrenar una pel·li documental que es deia Tanger Gol, que va tenir 8 candidatures. El Goya parlava d'un equip de Tanger, no? De les seves aventures, un equip femení de Tanger. I al final el missatge de la pel·lícula venia a ser que els problemes que es trobaven aquelles noies eren exactament els mateixos que es troba qualsevol noia d'un altre origen diferent.
Sí. De fet, Fàtima, tu ets de Tànger, no?
Sí, però Tànger solo sabe nombre porque vino aquí con dos años.
No, però se parla i tot, eh? Jo no perdo les costums.
Sí, a veure.
Em refereixo a això, que potser hi ha també una estigmatització o una idea preconcebuda des d'aquí que el Marroc tot està molt discriminat, que és molt diferent, però que al cap i a la fi molts dels problemes són comuns, són els mateixos que s'ha trobat el futbol femení aquí.
Perquè és molt fàcil parlar des d'aquí si no has viscut allà o no has anat mai. Sí. O sigui, al cap i a la fi, com per desgràcia el món està dominat pels homes, si sempre s'ha tingut els homes com a referents i com els que poden fer tot, vivim en una societat molt patriarcal. Llavors, o sigui, hi ha discriminacions cap a les dones al Marroc, als Estats Units, i si te'n vas a la Xina també hi haurà. O sigui, a tots els llocs hi ha els mateixos problemes.
Hablaste de la película de Tánger, ¿vale? Pues yo no estaba preparado para hablar eso, pues te voy a contar una cosa que pasó, es verdad. Gracias a esta película ha montado un equipo, un chico que vivía aquí y ahora también vive en Marruecos. También le gusta el fútbol. Montó un equipo, jugó en cuarta división, tercera, segunda. Este año están en primera división.
Exacto.
Es de Tánger.
Sí, va a servir como motivación.
Sí. Rafa Cabara ya me vino en la cabeza. Y está hablando de hacer con él un amistoso. Porque es mi amigo y pues gracias a esta película él dijo, pues voy a montar un equipo de chicas en Tánger. Es verdad. Tú ya has hecho una foto con él. Y dice...
No me mires,
Fátima. Sí, las jugadoras ya lo conocen, de Tánger y todo. Y dice, pues montó un equipo en cuarta, empezó bom, bom, poco a poco. Tercera, segunda, este año está jugando en primera división. Y tiene un muy buen equipo.
us volia acabar preguntant pel futur, pels reptes com a col·lectiu que teniu d'aquest Estrella Zoor, que ha anat creixent, jo crec, Xaraf, de la impressió que em dona la conversa d'avui, més sí. del que t'esperaves fins i tot, perquè
sí.
ha anat tot molt ràpid.
Sí, més del que esperaves.
I ara quins reptes us marqueu? Perquè de moment és l'agrupació de noies intentant ajudar-vos entre vosaltres, tenir millor categoria, créixer com a col·lectiu, agrupar-vos totes les d'aquí, però de cara al futur, clar, al final són uns amistosos que estan molt marcats per les dates del calendari, poder anar amb les seleccions, però quin repte et marques de futur?
La Federació Marroquí, al ver lo que es un proyecto noble y serio y va avanzando, me están comentando que hacerlo oficial. O sea, ¿cómo vamos a presentar a Marruecos aquí? Oficialmente con la ropa, con el escudo y todo.
No sí, sé jugar cuán... amb l'equipació de la selecció de Marroc.
Sí, claro, cuando hay un torneo aquí, para que venga Marruecos a jugar de Marruecos, hay avión, visado, hay un montón de problemas. Entonces, este ejemplo existe en Francia y en Bélgica, aquí no.
Es una especie de preselección.
Sí.
La preselección sí, oficial.
Como, sí. Y pues lo que te acabo de explicar, ahora ya vamos a montar un A y un B, porque hay muchas jugadoras y una preselección de infantil. Jo ja no sé quan voy a dejarlo, però este proyecto no va a parar, va a seguir, segur que va a seguir.
Que de fet, Adi, no ho hem comentat, però el Xaraf, si no ho he entès malament, és la primera persona d'origen marroquí en aconseguir un títol d'entrenador aquí a Catalunya.
Sí, m'ha gustat, en 2007, sí. Sí.
Vull dir que estem parlant amb algú, hem fet els deures, amb algú amb referents, sí, vull dir que realment està fent un projecte.
Sí, m'ha costat, perquè... Ara voy a hablar, dime, ¿qué pasa? Sí, m'ha costat, perquè al sacarlo tú el primero, hostia, a cualquier club, ¿quién es? Vale, pues te damos hablo de chicos, no de chicas, equipos de chicos, pues te damos el cadete F, el último, que no lo quiere nadie, porque a los padres, ¿quién es este Xaraf? Y me ha pasado cosas, pero bueno, ya está bien.
Traien clichés, traien estigmas, no, que és el que dèiem abans.
Sí, la verdad.
Dali, Jin, Fátima, com veieu el projecte? Això té molta vida, no?
Sí, i al vestuari doncs hi ha molt bon ambient, i jo crec que de cara al futur, o sigui, per mi, sí, el que vull és que moltes més noies marroquines i no marroquines s'animin a jugar a futbol, i de veritat que no tinguin por, perquè hi ha moltes més nenes que comparteixen la mateixa passió.
Bueno, jo espero que en un futur Estrella Zoor arribi a ser un club com els altres i tingui futur i a més molta visibilitat per noies i noies marroquines.
Això mateix, ser referent a les nenes que ara mateix estan... Bueno, jo tinc moltes nenes que volen jugar també i estan estancades, que ho veuen, que, no, que els nois s'enriquen d'elles, que diuen que tu juguen a futbol i coses així. Jo vull ser... O sigui, que Estrella Zoor sigui un referent per totes les nenes que vinguin a creixer.
Sí.
Doncs bona feina la que feu, i us volíem felicitar, la veritat, amb l'Edurne que va dient que sí, perquè...
¿Sabes una cosa? Por ejemplo, el viernes, el día del Planadeu, vino un público de Tarragona, en serio,
sí,
de Barcelona. Ahora ya viene, ahora me preguntan, Xaraf, ¿cuánto vais a jugar el próximo partido?
No, se gira feina, Xaraf, ja has dit.
Sí,
sí, però... per aquí les noies et demanen fins i tot federar el club, o sigui que...
Ja, però jo, a ver, a veces me canso, però luego ya es algo que a mí me llena, ¿sabes?
Sí.
Y una cosa que tenemos aquí muy común entre el que aquí no hay, aquí como somos unos amigos, pues jugadoras me ayudan, por ejemplo, yo digo, hoy no juegas, pues tráeme el agua. No hay el típico así muy oficial que yo sé, no, ahí ayudamos entre todos. Y...
Sí, muy buen rollo, la verdad, sí.
Doncs Dalila Bonhu, em costa, tenen canviant el cognom perquè fins i tot no tenia la meva lletra, imagina't. Hinna Finaf, Fátima Garbi i també el Xaraf Edina, avui ens heu acompanyat, Estrelles Zoor. Si la gent no sabia de què anava el tema, ara segur que sonarà una miqueta més, i tant de bo que tingueu molta sort i molts encerts en el que us queda, que és molt camí per endavant.
Moltes gràcies.
Edurne, ens veiem d'aquí a un mes, per tant, t'he de dir allò tan típic de bon Nadal, que vagin bé les festes, tornar a casa, no? També, en el teu cas?
Sí, exacte. És la primera persona que em desitja ja un bon any.
Ara em fa il·lusió.
Mira
que no soc massa, de felicitar aquestes coses i això, però d'aquí a un mes tornarem parlant de futbol femení. Gràcies.
Fins l'any que ve.
Al gener arriba una llum nova a Sabadell. A Centre de Dia la Llum fomentem l'autonomia personal i la socialització de la nostra gent gran, procurant estimular l'estat cognitiu, físic i emocional, oferint també suport als familiars. tallers de memòria i animació, fisioteràpia, ioga, musicoteràpia, pintura i totes aquelles teràpies que ajudi els nostres majors a tenir una vida més plena i saludable. Centre de dia a la llum, un espai on la gent gran es sentiran recolzats per professionals amb una clara vocació personal, el benestar de les persones grans. Estem al carrer Clemència Isaura, 43, a Sabadell. Informa-te'n a www.centrededialallum.com o al 93 031 21 46. Centre de Dia a la Llum. La nostra filosofia és cuidar els vostres pares i avis, ja que també són els nostres.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Encetem el tram final de programa, ara sí, deixem el futbol femení, parlem de futbol territorial. Bernat Mosquera s'estrena aquest diumenge com a entrenador del filial del Centre d'Esports Sabadell. El nou tècnic engegarà contra el Sant Julià de Vilatorta el difícil repte de revertir la mala dinàmica que va provocar la destitució de Nacor Bueno ara fa una setmana. Mosquera ja ha conduït dues sessions d'entrenament i veu prou potencial a la plantilla com per treure el cap de la part baixa.
Jo crec que és una oportunitat tant, sobretot pels nanos, perquè són nanos amb potencial, que pel que sigui, les coses no han anat encaixant com tots voldríem, i ens hem trobat aquesta situació. Però jo crec que tenen potencial i marge per poder adaptar-se a la categoria, i crec que és el més important, i a partir d'aquí segur que si el talent el fiquem en context, podem treure resultats.
Mosquera s'estrenarà a l'Obrador Arlequinat com a tècnic d'amateurs. Fins ara havia entrenat a categories formatives. La primera decisió presa és canviar l'horari a les nits, als vespres de dissabte. Els motius els explica així el nou tècnic Arlequinat.
En principi, l'horari a partir d'ara juguem dissabte a tarda. Creiem que s'adapta millor als nostres nanos i a partir d'aquí, doncs, el nou horari. El ser un equip jove ens genera millor. Jo l'experiència que tinc com a jugador també, molts cops jugant al júnior a la zona de Parana també amb nanos joves, és que dissabte tarda és un bon horari, sempre ens agraït per ells, i a partir d'aquí aviam si així li podem donar la volta.
Això sí, de moment no s'aplicarà aquest nou horari en el primer partit. Olímpia serà l'escenari aquest diumenge a les 12 d'un duel entre dos conjunts en hores baixes, ja que el Sant Julià acumula 4 jornades seguides sense guanyar i només suma un punt més que el filial del Sabadell. Mosquera tindrà com a primer objectiu treure l'equip d'una zona de descens on també hi són els altres dos conjunts de la ciutat en aquest grup 4 de segona catalana, la Sabadellenca i el Tibidabo. Tots dos jugaran a casa, els de la zona sud contra el Gironella i els de Torre Romeu contra el Cué, la Torreta. Serà una jornada clau, per tant, per tots dos. Així ho creuen tant el capità taronja Oriol Rodríguez com també el blanc i vermell Toni Sánchez.
Hem de tornar a agafar una ratxa de mínim 7-9, és el que es diu tu, perquè acabem almenys la primera volta amb 20-21 punts, seria l'ideal per almenys estar ben vius. Ben vius, ja et dic que guanyant dos partits et poses a mitja taula ben col·locat.
El vestuari sap que és un partit clau, que si volem complir l'objectiu de salvar-nos, sabem que tenim que guanyar sí o sí. És una final, per nosaltres és una final aquest partit.
Per tant, dues finals. El Sabadellenc Atlètic Gironella arrencarà diumenge a 11:45 al municipal de la Creu, mitja hora més tard. Per tant, a les 12 en punt serà el torn al municipal de Torre Romeu d'aquest Tibidabo, la Torreta.
Hola, sóc Carlos López, entrenador del juvenil de Mercantil, i escolto que a migdia a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Avui acabem amb la pilota de voleibol a les mans perquè els dos sèniors del Club Natació Sabadell continuen a bon ritme en les seves particulars curses per entrar en els llocs que donen accés a jugar els play-offs d'ascens a la primera divisió masculina. Els nadadors van complir sense excessius problemes el tràmit contra el Balàfia Lleidatà, tot i que els sabadellencs van cedir un set, no van tenir dificultats per acabar imposant-se per 3-1, seguint així de ben a prop l'estela dels dos primers, l'invicte Sant Roque Batant i un Torredembarra que és el pròxim rival dels de Jordi Fernández. Pel tècnic del club club un conjunt amb alguns punts dèbils.
Ells tenen un equip titular quan juguen a casa, sobretot, que és molt, 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 molt fort, molt fort. El que sí que és cert és que tenen un parell de jugadors que per motius laborals hi ha molts desplaçaments que no es poden desplaçar. I precisament aquestes dues punxadetes, mini punxadetes que han fet, han sigut els partits de fora. Llavors és possible que ells vagin deixant-se de tant en tant algun punt. És possible. Difícil, però sí que és possible.
Aquest cop, però, els tarragonins, els torrencs, no tindran aquest problema, ja que rebran el club a la seva pista i ho faran en un horari molt poc habitual, precisament per poder comptar amb totes les seves armes. Serà diumenge a les 10 del matí, és a dir, hauran de matinar els jugadors nedadors. Fernández no creu que sigui determinant al 100%, però sí que no obvia la importància d'un partit com aquest entre rivals directes.
Tenint en compte que encara queda tot a una segona volta, potser seria jugar massa fort i que pot marcar la temporada, no? Però sí que és cert que veient el poc que estem punxant ells i el poc que estem punxant nosaltres, home, serà... És pràcticament una final, sí.
En una hora més convencional, a les 12, jugarà el femení del natació Sabadell de vòlei, però, en canvi, ho farà encara més lluny que els homes a Saragossa. Després de desfer-se per la via ràpida del Bordils en l'última jornada, les dones d'Hugo Gotuzzo també són terceres a la primera divisió femenina i de cara a la cita d'aquest diumenge, i tot i que les aragoneses se situen a 8 punts de distància, Gotuzzo pronostica un partit amb més entrebancs.
Sabemos que es una cancha muy difícil, que Zaragoza Almenzara se hace muy fuerte cuando juega local, pero bueno, vamos con ilusión, tenemos una esperanza de poder quedar segundos y vamos a ver si lo podemos conseguir.
Gotuzzo també ha reconegut que tot i haver-hi millors plantilles que la del club, fins ara estan complint amb l'objectiu de mantenir intactes les opcions de lluitar per l'ascens.
Nosotros lo que buscábamos estar entre los cuatro primeros siempre para estar con aspiraciones a jugar una fase de ascenso. Sabemos que realmente, si somos honestos y objetivos, quizás hay equipos que potencialmente estén por encima nuestro, pero bueno, nos hemos comprometido a trabajar mucho y tratar de suplir esta desventaja con un entrenamiento semanal fuerte y a conciencia. Y bueno, es lo que están haciendo las chicas. Yo estoy contento de la manera que están trabajando y ojalá podamos sacar esos puntos que nos dejen en la segunda plaza.
El club és tercer ara mateix, però se situa ben arrambat a la zona de play-off, a només dos del segon de l'Ipsa a les Palmes, que ha jugat un partit més, i a quatre del líder, el Sant Just. De cara a demà, aquí a l'Hotel Suís, amb el Pau Vituri, passarem pel dinar de Nadal del Centre d'Esports Sabadell, un dels actes tradicionals d'aquestes èpoques de l'any. També coneixerem els detalls d'una nova edició de la Llanera, la cursa trail pels voltants del riu Ripoll, pel Boral. Parlarem amb Marina García, que ja és a Amsterdam, pel preclassificatori de Tòquio 2020, la bracista del natació Sabadell. També tenis taula amb la prèvia d'un nou Club Mataró, clau per la permanència, partidars a Can Llong, Lliga Nacional Juvenil, amb el Mercantil i el Sabadell. De fet, el Sabadell juvenil juga contra el Prat, mateix partit que el que tindrem a la segona divisió B, i per rematar-ho tot plegat també una mica de futbol sala amb la segona B.
Hotel Suís.
Recollim els estris i tanquem la paradeta amb el Roger Benet. Des del control de so us envia des de l'altra banda del vidre una abraçada enorme. Podeu continuar informats a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, per exemple, Twitter, @radiosabadell, on d'aquí a 5 minutets, com a molt, tindreu aquest mateix programa si us heu perdut alguna de les seves parts. Que vagi molt bé, una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.